Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. La festa de Carnaval arriba a Sant Cugat amb més d'una vintena d'activitats entre el 27 de febrer i el 5 de març. El Ball dels Estirats i la Presa de Poder donaran el tret de sortida aquest vespre a la festivitat en la qual el gall n'és el rei, el plat fort, però no arribarà fins dissabte amb el multitudinari Ball de Gitanes, pel qual enguany s'ha hagut de limitar les places a la capacitat de la plaça d'Octavià. Així, en total hi participaran 768 persones, dividides en dos torns. Es tracta d'una tradició que Sant Cugat va recuperar el 1976 i que cada any té més popularitat. De fet, als anys 90, el Carnaval a Sant Cugat es limitava a una xocolatada i a un espectacle d'animació infantil. La falta d'activitats per a joves i adults va animar un grup de santcugatencs l'any 2002 a fundar la promotora de festes locals, Profeslo. A mesura que el Carnaval creixia, es van començar a necessitar més mans, de manera que es va fer una crida per captar més voluntaris i es va formar la Comissió de Carnaval i del Gall, amb participants de diverses entitats. Això va permetre ampliar l'organització i consolidar la festa tal com es coneix avui. L'Associació de Famílies de l'Institut Escola Catalunya ha presentat una instància a l'Ajuntament de Sant Cugat exigint l'execució immediata del carril bici que connecta Maginer amb el casal de Mirassol. La proposta, que va sorgir guanyadora dels processos participatius del 2021, preveu pacificar el carrer i implementar un carril bici amb l'objectiu de millorar la connexió amb el barri. En aquest sentit, l'associació ha recollit més de 400 assignatures per reclamar la seva materialització. Tanmateix, no tots els veïns del barri comparteixen aquesta visió. A l'altra cara de la moneda es troben aquells veïns que consideren que és un perill per la seguretat. El torneig solidari de futbol del Sant Cugat arriba aquest dissabte a l'ASEM Jaume Tubau amb la participació de 16 equips benjamins. Barça, Adam o Mercantil són alguns dels clubs destacats d'aquest torneig que s'estructura en 4 grups de 4 conjunts. La recaptació anirà destinada a l'escola del Sant Cugat a Boulambou, al Senegal. Connexió i confiança són els marcadors més fiables per saber si l'has encertat amb la teva terapeuta. De fet, segons la psicòloga Lara Weinberg, aquesta connexió es pot sentir inclús des de la primera trucada amb l'especialista. No obstant això, la manca de progrés durant la teràpia pot generar frustració i provocar que l'elecció de la terapeuta es torni a qüestionar. Recupera l'entrevista a www.cugat.cat. Res més per ara. Gràcies.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
A les 5 i 3 minuts de la tarda comencem la segona i última hora d'aquest programa de divendres. Anem fins al Servei Català de Trànsit per saber l'estat del trànsit, clar. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments ens queda l'autopista P7, trams ja fragmentats de lentitud i alguna aturada a la zona de Bellaterra i més avall a Sant Cugat, tot plegat per un accident que hi ha hagut amb un camió i un turisme fa ja una estona a Sant Cugat. Els vectors, un cop s'han retirat, ha anat millorant la circulació. Però vaja, per aquesta zona encara, com dèiem, Bellaterra i també Sant Cugat, sentit Tarragona, encara amb molt volum de trànsit. Més avall també hi ha un tram de lentitud, passat Martorell, en aquesta autopista i també en sentit Tarragona. A la resta de vies, de moment, no és una tarda complicada, sí que hi ha volum de trànsit, punts habituals, especialment punts afectats per obres, com és la C7 de Terrassa, en sentit Manresa, o també l'autovia 2 a Breda, en sentit Lleida. És tot, bona tarda.
Gràcies i bona tarda, Eduard.
La lluna es posa vermella quan descobreix el teu art. I ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats. Vam néixer per ser connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Porta tota la vida en el sector de la joieria i va començar en el negoci familiar, ja que el seu pare també era joier. Ara estrena el seu projecte Art i Metall, un taller de joieria on aprendre l'ofici a través de cursos d'iniciació. Avui passa pel Connectats el David Terrassó. Bona tarda, David.
Hola, bona tarda.
I també saludem el nostre company de Terrassa, Sergi Estapé. Bona tarda, Sergi.
Hola, bona tarda a tothom.
Escolta, David, tinc entès que en principi sí que és veritat que el negoci familiar era la joieria, però t'agradava més el tema dels ordinadors, és així?
Sí, en principi sí, m'atreia el tema dels ordinadors pel tema dels sintetitzadors, perquè també, bueno, he estat tocant música de sempre, i això, però bueno, vaig decidir parlar pel tema de la joieria.
Què et va fer canviar de terci?
Pues que aquí a Catalunya hi havia poca cosa d'això, tot venia dels Estats Units, era caríssim. I, bueno, em vaig decidir, no hi havia res de programació, ni síntesi, ni res. Llavors, bueno, em vaig dedicar a el que tenia a casa, que també m'agradava, perquè, bueno, soc creatiu, i vaig agafar aquest camí.
Sí, David, ara deies això, no? Va seguir el camí una mica del teu pare, el que havies vist des de sempre a casa, no?
Sí, sempre bé. Bueno, a vegades el veia allà amb el foc, picant, fer coses, i, bueno, quan marxava, a vegades m'hi posava jo, i alguna vegada havia fet alguna cosa, i després es quedava sorprès, i com has fet això? Doncs pues mirant. mirant. I així llavors es va posar en sèrio i va començar a ensenyar-me, i d'aquí que estic aquí. Després de molts anys.
I és molt complicat, perquè suposo que molta gent veiem des de fora, no? Vaig a comprar una joia i ja està, o vaig a comprar un rellotge, però no sé si, clar, hi ha una interhistòria a dins, no?
Bueno, més que complicat és conèixer com tots els oficis, no? El tema de fondre, de fer les aleacions, de serrar, de llimar... Bueno, és una feina mecànica que t'ha d'agradar, i també avui en dia es fa tot molts dissenys amb ordinador. Molta gent jove fa programes de 3D i llavors envien els arxius i hi ha impressores 3D que ja t'ho fan, però són dissenyadors, perquè a l'hora d'arreglar, doncs, de reparar, no en saben això. Llavors acaben sempre amb el joier, el que té l'ofici, no? Les màquines estan bé, però amb les mans mai s'acabarà en qualsevol ofici, no? Això és el bo que té.
Vas estar, com dèiem, al negoci familiar, després has passat per altres joieries, no sé quines
sí.
Tasques has fet, diferents tasques, o sempre has fet el mateix?
Sí, no, bueno, vaig estar amb el meu pare, després ja em vaig muntar sol, amb el meu cosí, i vam fer de joieria i restauració de làmpades antigues, de jocs de cafè, d'objectes religiosos, els recuperàvem, els que venien trencats, canelobres... En fi, una mica de tot, orfebreria i joieria. Després vaig muntar-me sol una altra vegada i vaig estar en una empresa que es diu Ramon Joies, joiers, que treballen per alta joieria, per Chanel, per Louis Vuitton, i amb el Soria també, Antonio Soria, que també és una empresa. I al final he decidit que en tinc prou i que monto l'escola, perquè ja havia fet amb el meu company de l'Arnal Climent, que té una joieria a Barcelona, havíem fet classes i és una
ja vas veure que t'agradava, no?
Sí, vaig veure que m'agradava ensenyar, i a més la gent que ve a, com li vaig explicar al Sergi, doncs, la gent és agraïda quan li ensenyes, no? I venen aquí amb ganes d'aprendre i amb bon humor, i bueno, es crea aquí un cercle xulo, no? de comentaris, de, bueno, es parla de tot, és com una barberia, no? Com diria, una perruqueria. Sí, està bé. I, bueno, és una experiència que m'agrada molt.
I ara, precisament, com ho dèiem al principi, encetes aquest projecte teu, Art i Metall, aquí a Terrassa. Sí. Era ja una idea que duies de cap o ha sigut una cosa molt recent?
Bueno, és una idea que tenia ja posada al cap, perquè baixava a Barcelona a treballar i, bueno, cada dia és una mica ja... Es fa... Es fa juny a baixar. I al final, bueno, tenia una inversió allà, un diners que dic, bueno, mira, m'atreveixo, vaig anar a l'emprenedoria, va parlar el meu profe de piano de l'aula, que anés a l'emprenedoria de Terrassa, i allà em van ajudar molt, la Raquel, a fer el pla d'empresa, bueno, després he agafat un assessor, que també m'ha acabat d'ajudar, i ho he acabat de veure més clar. Tot, no? Quan veus els números, veus els, el que has de pagar, el que has d'invertir, el que pots treure, bueno, llavors ho veus clar i aquestes pors ja no les tens tant, no? I a més que a Terrassa no hi ha cap escola així al carrer d'agiria, no? A Barcelona sí que hi ha moltes, masses, però aquí a Terrassa no hi ha.
S'ha de diversificar, no?, una mica.
Sí, bueno, jo penso que puc atreure gent que baixa a Barcelona a fer coses, gent que potser està a les escoles oficials, com la industrial o la llotja, i que baixen a aquestes escoles a fer mans, perquè a les escoles oficials vam trobar, tant l'Arnal com jo, que els hi falten mans. Tenen molta teoria i història de l'art i el concepte de fer col·leccions, però els hi falta molt taller. Llavors,
molta pràctica, no?
Sí, la pràctica, no? I els trucs de taller de sempre, no?, que ens han ensenyat els pares, no? I això, doncs, traspassar-ho perquè no es perdi, no? I, bueno, quan s'ensenyes això, doncs, ostres, això a l'escola no ens ho ensenyen. Bueno, pues, perquè no ho sabeu i potser tampoc ells, no sé, ho veuen necessari o no els hi passa pel cap. Però, bueno, és una mica això, el tema de l'ofici, no?, que l'última empresa que he treballat jo, doncs, la mica. Quasi la majoria som gent ja 50 anys d'edat, i la gent jove que entra són repassadors. Saben repassar peça petita, peça, però no saben soldar, no saben estirar un fil, no saben fondre, no saben... Els hi falta l'ofici, però sí que són bons repassadors, no? De peça d'alta qualitat, sí que això sí que ho tenen.
I això és el que oferireu.
Perdona?
No, dic que això és el que oferireu, aquesta mena d'aprenentatges.
Sí, la meva idea és això, que tant jo ara mateix tinc gent que vol venir aquí del barri, que són dones i són de mitjana edat, però suposo que espero agafar gent jove que potser no sap què fer i vol aprendre un ofici, i bueno, sempre, a vegades la gent no vol dir que en jugaria tal com està el metall, és que, bueno, hi ha moltes coses a fer. La creativitat i l'originalitat d'una peça, jo crec que avui en dia és un valor afegit, no?, perquè tot és igual, no?, tot és comprar, llençar, i tot és igual, les robes igual, les lleves són iguals, llavors ser original una mica amb la teva creativitat, que més això t'aporta un plus, no?, una mica ego, però bé.
Sí, i com està el sector de quan vas començar ara? Com veus el sector de la joieria?
El sector està... Les botigues que hi ha no ho sé si venen o no venen, però no ho sé, perquè ara mateix és d'un valor, un company em va dir l'altre dia estava 93 euros el gram, i és brutal el preu que té. La gent sí que es va vendre l'or, i suposo que sempre vol joies i tornen a comprar, el que passa que, bueno, les fabricacions també cada vegada són més primes, amb menys pes per poder vendre, i amb cadenetes que a vegades no pesen ni un gram, però bueno, fan una mica de gorgia, no? Llavors les botigues són botigues perquè s'ha dedicat a vendre, i les empreses, les grans, són les que s'emporten una mica el pastís, no? I ja està.
Abans parlaves del teu professor de música.
Sí.
És deixant el tema de la joieria, també la música és una de les teves grans aficions, no?
Sí, de sempre m'ha agradat. Vaig aprendre també una mica sol, el meu pare tocava la guitarra i l'harmònica, ens feia cantar, perquè érem sis germans, i dels sis, pues, quatre cantàvem, i bueno, sempre feien com el circo, vinga, canteu, no? I ens agradava molt la música, i llavors jo vaig comprar un orgue d'aquells de l'època, i sol vaig començar a treure cançons de les que m'agradaven, i ara el que estic posant a l'escola és una mica en ordre tot el que he fet, que no sabia què era, i ara pues, sé el que és un acord, sé el que és un mode, sé el que és un interval, pues, tot això una mica...
Un plan amateur, no?
Sí, 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 en plena matèria, és per disfrutar, i perquè havia arribat un moment que et quedes estancat, llavors necessites d'algú que et digui, hosti, doncs ves per aquí, ves per allà, no? Perquè mira, això que fas, doncs és això, i llavors et desenvolupes una mica més. La digestació, que la meva era molt bruta, llavors la digestació també me l'estan arreglant una mica, no? Però bueno, no? I ho agraeixo molt, això.
Mm-hmm. I també ja, una... No, digues.
No, bueno, el tema de l'escola, que ara ja estem acabant tot, avui perquè costa tot muntar, i avui em han posat el rètol, ja endreçarem tot, i el dia 8, el dissabte que ve, farem la inauguració, matí i tarda, i per veïns, per amics, i el que vulgui passar, està convidat, i perquè vegin una mica l'espai, i tirar endavant.
Escolta, David, jo tinc dues preguntes. La primera, quin creus que és el... Mira, fa unes setmanes parlàvem aquí a Sant Cugat amb una escola de restauració de mobles i ens deien que el seu perfil de client o d'alumne eren dos. Un, que volíem aprendre l'ofici, i després altres, que per tenir doncs, coneixements una mica bàsics, en aquest cas seria de joieria, per autoconsum, per autocreació de peces per si mateix. No sé... quin és el perfil realment d'alumne que pots tenir a Art i Metall?
Sí, realment el perfil és aquest. De fet, de les exalumnes que teníem a Barcelona vindran per aquí, i moltes fan les seves peces i tenen l'Instagram o el TikTok, i llavors pengen allà les seves peces i bueno, van funcionant, més o menys van funcionant, van tenint la seva clientela que li agrada el que fa, perquè per gustos pues, ja per tots, i aquest és el perfil de la gent que aprèn. Després el que hi ha és que sí que es queden una mica estancats, una mica el que em pot passar amb el música, no? que si no segueixes aprenent, pues, et quedes en una línia, llavors no pots fer més coses, no? Llavors bueno, aquestes exalumnes, pues, alguna potser tornarà a caure per aquí perquè li ensenyi pues, alguna altra tècnica, no? Aquí farem tal joieria en metall com joieria en ceres, farem esmalt en foc, que això ho farà una col·laboradora, una amiga meva, farem ganxet en plata, que és com el ganxillo de sempre amb llana, però en plata, fil de plata, farem resines epoxi, bueno, farem una mica de tot, i més endavant un curs d'engastat, que és de posar les pedres a les joies, bueno, una mica de tot.
I ja... Per acabar, i una mica curtet, parlàveu de la salut del sector. No sé ben bé com valores tu aquest joier artesà, per exemple, la irrupció en el tema de la bijuteria de tendes com Inditex, o sigui, Pull&Bear, Zara, que comercialitzin amb aquesta bijuteria i que sigui tan popular el fet de, doncs, em poso una i si em dura dos mesos, em dura dos mesos. No sé com ho valores tu com artesà.
Bueno, la gent pot fer el que vulgui, el que passa que és malgastar els diners, i a més, potser vas pel carrer i la noia o el noi que et passa pel davant porta el mateix que tu, no? Jo penso que pots fer un curset aquí de 4 hores, fer-te un anell i no el tindrà ningú, no? Perquè el portaràs tu, te l'has fet tu, al teu gust i a la teva manera, no? I penso que això ho hauríem de valorar sobretot a la gent jove. Però bueno, això ja parlaríem del tema del consum. El consum responsable.
Bé, doncs, Sergi, no sé si tens alguna coseta més a dir abans de plegar.
Pots donar-vos les gràcies per l'entrevista.
Pensava que ho deies a mi.
El Sergi, li deia el Sergi, si volia afegir alguna coseta.
No, bueno, jo que volia desitjar-li molta sort i que li vagi molt bé.
Doncs, moltes gràcies,
Sergi. Sí, jo com a terrassenc també, a veure si m'apropo algun dia.
Vale, quan vulgueu, aquí estem, al carrer Faradall 137.
Molt bé, moltes gràcies, David.
A vosaltres.
Una abraçada, Sergi, també.
Gràcies.
Adéu, bona tarda.
Adéu. Adéu.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats a les xarxes.
I com cada divendres, dediquem una part del programa a connectar-nos a les xarxes. Avui ho fem d'una manera especial. En aquest cas, parlarem amb una de les millors creadores de contingut de la nostra terra i ho fem per conèixer com és iniciar-se en aquest món i com fer-se un lloc en el gran oceà, que són les xarxes. I ho fem també per fer safareig. Fer-ne, però, de les celebritats de fa segles. Avui parlem amb el Premi TikTok 2024, creadora referent en divulgació cultural. La Blanca Aguilera. Què tal, Blanca? Benvinguda.
Molt bé, moltes gràcies.
Escolta, el més habitual, quan ara ho parlàvem fora de micros, és fer contingut una mica banal, de rutina, de bellesa, de moda, d'esport, sí, fins i tot, sobretot en el cas de femení. Però per què història de l'art? Vull dir, com comença això?
És complicat dir quan, perquè jo, per exemple, a l'escola odiava l'assignatura d'història, història de l'art, però de cop i volta va haver una professora que em va agradar molt i allà em va començar a cridar l'atenció. I en realitat va ser molt orgànic tot perquè, com a mi m'interessava, anava aprenent coses que després explicava als meus amics o coses així de viatges, i quan vaig començar a xarxes, que és que va ser casualitat, el més natural que era parlar d'això, per mi.
I què vol dir que va sortir com natural començar a xarxes? Quin dia tu dius, vaig a començar a fer vídeos, va ser una cosa espontània pels amics? Quin és el teu inici?
També és molt complicat dir com la primera vegada que vaig penjar vídeos, perquè de petita jo sempre feia vídeos, explicant què havia fet el dia, clar, era una nena de 8 anys, no tenia massa a explicar, però bueno. I com els meus pares no em deixaven tenir xarxes públiques fins als 18, no podia penjar res. I com vaig fer els 18, jo faig l'aniversari al novembre, al desembre, vaig penjar com un vídeo cantant, i a poc vaig passar de vídeos cantant allà xerrar i parlar a càmeres. Però en tema de la uni i tal, vaig haver de parar i després vaig tornar a començar i tal. Aleshores és com complicat dir, vale, vaig començar aquell dia, perquè no hi ha un dia que digui, vale, aquest dia començo xarxes sí o sí. Va ser com molt més fluid i molt més natural.
Però clar, ara fa uns mesos guanyes el Premi TikTok 2024, sí, ja tens, per exemple, fa poc vas arribar a 100.000 seguidors a Instagram, gairebé 1 milió a TikTok. Entenc que hi ha un moment en què això es converteix en una cosa més sèria.
Sí, 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 però també va ser perquè la gent de cop i volta deia, ostres, fas coses a xarxes, i va ser més per la reacció de la resta que no per mi, perquè com soc una persona de lletres i d'art, el tema números no ho entenia massa. Aleshores va ser més com per la reacció de la gent que no pas pel tema dels números i tot això.
I ara abans deies que no t'havies interessat per la història d'art fins potser batxillerat, fins trobar aquesta professora, que això és una cosa que sí, sol passar. Després has estudiat una cosa més concreta d'història de l'art?
El que he fet jo és comunicació audiovisual, perquè clar, és el que et deia, a mi no m'agradava gens, va ser només a batxillerat que em va agradar i vaig pensar, m'ha agradat durant 2 anys, no és plan d'estudiar una carrera que realment no m'ha agradat al llarg de la meva vida. I vaig fer comunicació audiovisual, però mentrestant jo m'anava formant, en aquest cas m'anava formant d'història de la moda, perquè jo volia fer els vestuari de ficció, de sèries i de cinema i coses així, i vaig començar a fer per jo sola, amb formacions i tal, història de la moda. I vaig veure que també podia fer formacions d'història de l'art, podia fer formacions de mitologia, i a poc vaig anar com aprenent cosetes.
I, escolta, tornant una mica al que és començar a fer contingut i al que al final suposo que s'ha convertit en la teva feina, tu ja tens la percepció de que ets una creadora de contingut o encara no t'ho creus?
Ui, és complicada la pregunta, perquè he tingut la sort de convertir el meu hobby en algú lucratiu i que es pot considerar una feina. Aleshores, és més complicat distingir on acaba el hobby i on comença la feina que no dir, sí, això és una feina. Perquè, clar, és que és això, és no sé, és complicat.
I ara, anant una mica endinsant-nos el que és el teu contingut, per qui no et conegui, ja hem parlat d'història de l'art, però no parles d'etapes d'història de l'art, que també, o d'història en general, parles d'aspectes de personatges històrics que poca gent sap o que la gent no s'ha volgut que sàpiga. Com t'informes tu? Quines són les teves fonts per arribar a aquestes històries tan amagades d'aquests personatges?
Per començar, és que soc molt xafardera. Aleshores, m'encanta descobrir coses així com petites curiositats i anècdotes. I després, jo penso que una vegada et comences a informar, una cosa et porta a l'altra. És a dir, potser al principi no saps per on començar, comences a fer una formació, de cop i volta et parlen d'una dissenyadora, comences a investigar sobre aquesta dissenyadora i una cosa et porta a l'altra. I al final, quan més aprens, més te n'adones del poc que saps. I tens més ganes d'aprendre i aprendre i aprendre.
Clar, però jo m'imagino, m'informo per una història, per exemple, això que la història entre Dalí...
Sí.
Vale, però has arribat a fer un llibre només d'aquest tipus d'història. Com va ser com arriba la proposta del llibre? Com ha estat el procés creatiu? No sé si has tingut ajuda d'algú altre, d'algun historiador.
El llibre va arribar realment perquè la meva parella ha estudiat tema d'editorial i tal, i em va dir, això que fas a xarxes podria fer en un llibre. I jo vaig pensar que aquesta persona està sonada. Però no, bueno, tenia raó. I vam fer una mena de dossier de venda, vam fer una portada i vam fer un primer capítol, i vam començar a moure-ho a veure si algú li interessava. Al principi no rebíem massa resposta ni no responien els nostres mails, però a mi m'anaven arribant altres propostes de llibres d'altres editorials. Jo no estava preparada per les propostes que a mi em feien i no em sentia identificada ni em sentia que tocava fer això, però els deia, mira, això no em sento preparada, però tinc aquesta altra proposta, a veure si us interessa. Al principi no va agradar massa, però de cop i volta va haver una persona que ens va donar la llum verda, ens va donar l'okay, i vam començar a escriure-ho. I el procés d'investigació, a mi em van molt bé el que són més bé les revistes i els articles, perquè a vegades, quan tu llegeixes un llibre, hi ha massa informació molt àmplia. En canvi, el que jo necessito és informació molt concreta d'un tema molt concret. Aleshores, els articles de revistes i coses així van molt bé. I hi ha revistes online que van perfecte per aquest tipus de coses.
Però acaba de ser informació concreta o sempre està la possibilitat de que sigui una hipòtesi, de que sigui un rumor?
Clar, jo sempre intentava el llibre, si era un rumor, dir, deien o es rumorejava, perquè sempre hi ha molts rumors, però clar, penso que al final si es crea un rumor també és un reflex del moment històric i la persona que envolta aquell rumor, és a dir, també diu d'algú que es crea aquell rumor al voltant d'aquella persona o aquell moment històric.
I escolta, no cal que t'extenguis, però si llegim una mica el resum d'aquest llibre, acaba dient, sabies que existeix un Tinder medieval que va existir.
Sí.
Explica'ns una mica què era allò del Tinder medieval, perquè ho sàpiguen els que ens escolten.
Sí, realment va ser una mena de... No existia un Tinder medieval. Va ser com per resumir que a vegades a Tinder el que fem és sintetitzar la nostra imatge en icones concretes, doncs va ser una mena de... Per poder explicar el Pantocràtor de Sant Climent de Taüll, doncs diu una mica que feien el mateix, per sintetitzar tota la idea aquesta de... Déu ho veu tot, ho escolta tot, ho feien amb icones, igual que nosaltres ho fem amb Tinder, que posem com a emoticones i coses així per explicar com som nosaltres. És una forma de sintetitzar una idea en imatges.
I també, a part d'un llibre, t'has endinsat en el món del podcast. El 2023, per la teva banda, crec, vas muntar Radio Terror amb Blanca Aguilera, que està a Spotify, si el volen escoltar. I el 2024, però, de la mà de Podimo, en aquest cas, no te l'havies preguntat amb Blanca Aguilera. Explica'ns una mica en què consisteixen aquests podcasts, perquè no acaben de ser el teu contingut de TikTok, per exemple.
Clar, el meu contingut de TikTok potser és més història, tot i que... És que, clar, jo aquests límits de història de l'art, història de la música, història de la moda... És que penso que tot és molt més fluid, al final, perquè no només els artistes s'inspiraven en dissenyadors i tenien amistat, sinó que, a més, és el que dic, succeeix en un moment històric, aleshores té més sentit entendre-ho com una forma fluida que no pas com una cosa més rígida. La història de la moda i acaba aquí, l'història de la moda. La història de l'art comença aquí i acaba aquí. I el podcast, en realitat, són petites curiositats de l'actualitat, però que moltes vegades tenen una raó històrica i una raó de fa molts anys darrere d'aquestes petites curiositats, com per exemple, per què mengem crispetes al cine, perquè els barbers que tenen com aquest símbol vermell i blanc, doncs perquè hi ha aquest símbol, perquè hi ha tants coloms sense potetes i coses així.
Però també toques temàtiques com més d'actualitat, com el true crime, no? Tens un podcast parlant de l'assassino de la Baraja. No sé si és un altre vessant dels teus gustos al true crime.
Sí, és que a mi m'interessava molt... Bé, m'interessa, però vaig haver de resumir una mica i de dir, vale, concentra't en aquest tipus de contingut, però m'interessa molt el que és la psicologia, especialment la psicologia de persones que potser no tenen aquest punt d'empatia que penso que és tan humana. Aleshores, em sembla molt interessant com una persona pot arribar a fer coses que per nosaltres són impensables.
I parlem ara de la teva secció estrella, si entreu al seu TikTok o al seu Instagram, ràpidament localitzareu quina és, que és cancel·lant personatges històrics.
Sí.
Escolta, quina és de les teves històries que has explicat, quina és la teva preferida?
De cancel·lando?
Sí.
Ui, jo crec que Mozart, perquè és la més divertida, en realitat. És que, clar, a cancel·lando personatges històrics, que és una secció que el que intento és contextualitzar, no és realment cancel·lar, és a dir... Per entendre un artista, una figura històrica, un músic, moltes vegades no s'explica la part dolenta o la part més fosca i realment penso que és molt necessària per entendre l'obra. Jo sempre poso l'exemple de Picasso. Picasso era maltractador i era un home molt masclista i va fer una sèrie de retrats de dones plorant perquè eren les úniques dones que hi coneixia, que eren dones tristes. Aleshores, si tu no expliques aquesta història de maltracte, no entens aquesta sèrie d'obres de Picasso. Aleshores, la història que a mi més m'agrada de cancel·lando personatges històrics és Mozart, perquè tampoc té massa cosa cancel·lable. És a dir, l'única cosa així mínimament cancel·lable entre moltes cometes és que intentava tirar-li la canya a la seva cosina, que bueno, en aquella època doncs, potser no era tan estrany, però ho feia amb acudits i jocs de paraules relacionats amb pets, caca i cul. I que tu t'imagines a Mozart com un home molt senyorial i de cop i volta llegeixes aquelles cartes i dius, però aquesta persona és que sembla que es diu català, és que era molt escatològic aquest home.
I ara deies, és molt important saber, conèixer a l'autor
sí.
per entendre l'obra. Tu separes l'obra de l'autor?
No. Final, punt final.
Ni en els casos antics ni en els casos actuals?
No, però és que clar, jo penso que això, vull dir, ens semblaria una bogeria separar una obra del seu context històric, del seu context cultural, del seu context artístic, perquè hem de separar del seu context personal. És a dir, l'obra d'art és una vessant de l'artista, i quan parlem de no separar l'obra de l'artista, no diem que cremarem Picassos i cremarem... No diem això, diem contextualitzar. És a dir, donar un context a aquella obra i a aquell pintor, i també donar un espai a altres persones i a altres artistes.
I no sé, com a persona aficionada a això, a entendre el rerefons de les obres, el rerefons de les cançons, per exemple, no sé si et fa una mica de pena que en l'actualitat ja sàpiga gairebé tot de les persones que seguim. Per exemple, en el cas de Kanye West, no cal ser molt llest per enterar-se de les coses que fa. No sé si et fa pena que d'aquí uns anys no es pugui com descobrir coses noves de Kanye West, que potser sí.
Ostres, això no ho havia pensat i ara m'he posat una mica trista. És veritat, això. A veure, jo penso que segurament hi haurà més coses a descobrir o hi haurà una nova interpretació, perquè no només diu molt l'artista de l'obra, sinó la persona que consumeix, de com consumeix aquella obra o com interpreta aquella obra. Però, bueno, no, mai ho havia pensat, això.
Doncs és important donar-li una volta, perquè el teu contingut, clar, serà com difícil de recrear, perquè és que ho sabem tot, és molt difícil. Tenim a l'abast totes les informacions. Abans potser teníem a l'abast la informació local, la informació del nostre país, però ara ens assabentem en minuts, en qüestió de minuts, de qualsevol cosa que passi. Bé, has viatjat a alguns dels llocs de què parles? Entenc que t'agrada la mitologia, t'agrada la història. Entre que Itàlia ha de ser com un país en què doncs, la història floreix. No sé si has estat als llocs dels quals has parlat dels vídeos.
En realitat he estat a molts pocs llocs. He estat a Roma, he estat a París, però sóc una persona que té moltes ganes de viatjar i conèixer de primera mà doncs les històries, perquè penso que un cop ets allà entens molt millor tot. És a dir, vaig anar, per exemple, fa un parell de mesos a Arles, que és on Van Gogh va pintar la seva Nit estrellada i les seves grans obres, i com que ho entens una mica més, o com a mínim empatitzes potser més, que jo penso que és el maco de l'art i de les històries personals.
I ara entrem ja al que ens porta una mica aquí, que has estat premiada amb el Premi TikTok 2024, creadora referent en divulgació i cultura. Escolta, què se sent que et donin des del teu gremi, bé, si et sents del gremi, un premi com aquest, un reconeixement tan important davant de tanta gent?
És molt especial, és molt xulo, i sobretot jo penso que és un reconeixement de que a la gent li interessa la història, li interessa la cultura, perquè penso que especialment les noves generacions tenim aquesta imatge de que passem de tot, de que no ens ve de gust estudiar, i sí que ens ve de gust aprendre, però simplement hem d'adaptar aquest aprenentatge o aquestes històries a la forma que tenim de comunicar ara. Aleshores, penso que va ser més com una mica dir, veus com a la gent li interessen aquestes coses?
No sé quina és la percepció que tu tens de tu mateixa, però per què creus que et fa una referent en la divulgació cultural, o què és el que t'han dit que et fa una referent en la divulgació cultural?
Doncs no ho sé. Jo penso que a l'hora de fer contingut, i m'incloc en aquesta explicació, és que sempre t'ha d'agradar el que estiguis parlant, perquè jo penso que una persona pot parlar d'una cosa que potser de primeres no t'interessa gens, però de cop i volta t'ho explica una persona amb interès i amb ganes i et comença a agradar. I penso que és una de les coses que fa especial també la divulgació, i m'incloc amb el meu contingut, que el meu contingut m'agrada molt fer-ho. O sigui, jo gaudeixo molt.
I com et veus en un futur proper en aquest camp, eh? Perquè després també et preguntaré pel tema de la música, però en aquest camp, quina creus que és la teva projecció o quin serà el teu canvi a les xarxes? No sé si d'arribar a ràdio o tele...
Em fa moltíssima angoixa parlar del futur. Sempre, sempre, sempre. Aleshores, jo faré, si puc, perquè clar, també és un privilegi poder fer això, però intentaré fer el que em faci feliç. Ara que has mencionat doncs, la tele, la ràdio, amb els mitjans tradicionals sempre m'han cridat molt l'atenció, però no t'ho sé dir, no ho sé.
I amb la música què farem? Perquè també t'agrada, no?
La música és que és una extensió de mi, és una forma de teràpia i de meditació, aleshores no crec que la deixi mai.
Doncs ens hem quedat sense temps, Blanca. Encantadíssims de comptar amb tu. Esperem poder escoltar-te alguna altra vegada a Ràdio Sant Cugat, perquè la veritat és que tant el teu contingut com tu ets molt didàctica, i res, moltes gràcies per passar per Ràdio Sant Cugat.
Moltes gràcies.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
I del món de les xarxes marxem cap al món del cinema, perquè és moment de posar-nos al dia amb les novetats de la cartellera cinematogràfica per aquesta setmana. I, com sempre, ho fem de la mà dels nostres companys de Terrassa, Jordi Guillem i Sergi Estapé. Bona tarda a tots dos.
Bona tarda. Tornem amb més cinema aquí al Connectats, com passa els divendres. A aquestes hores, doncs, arriba, doncs, això, parlar de pel·lícules i de cosetes. Com sempre, amb el Jordi Guillem, periodista diari de Terrassa, i el nostre cinèfil aquí associat.
Bon dia, com estem?
Doncs farem un petit anàlisi de 5 de les estrenes que hi ha aquesta setmana. En realitat n'hi ha 10, és a dir, poquetes, Jordi.
Sí.
Que la veritat és que així, buscant els trailers i tal, algunes m'han fet bastanta il·lusió. Per exemple, aquesta Amenaza en el aire, una pel·lícula d'acció feta als Estats Units, una, no sé, sembla com una pel·lícula d'aquestes angoixants, no?, perquè passa amb un avió. Doncs...
Sí, és una pel·li dirigida per Mel Gibson, l'actor que ara també ja havia dirigit alguna pel·li. Todos éramos héroes, una cosa així, alguna cosa bèl·lica, sobretot. En aquest cas se centra en una història de ficció, en un thriller, per explicar la història del Mark Wahlberg, que interpreta un pilot que transporta en la seva avioneta una tinent general, personatge que interpreta Michelle Dockery, i que també hi va en l'avió un testimoni que ha de declarar testificar en un judici contra la màfia, personatge que interpreta Topher Grace. A mesura que travessen les muntanyes d'Alaska, la tensió entre els personatges es dispara i es descobreix que no tothom és qui diu ser, com passa en aquesta mena de pel·lícules. I allà, sense escapatòria, doncs, hauran de dilucidar les seves desavinences. És una pel·li que es titula Flight Risk, en versió original, i aquí han sigut molt originals i l'han titulat Amenaza en el aire.
Doncs escoltem una mica d'aquest Amenaza en el aire, que dirigeix Mel Gibson, que va dirigir també una pel·lícula que ara no em surt, que és aquella... Bueno, ara ho sentirem.
No em dones més pistes?
Sí. Gente Harris, Daniel Wood, espero que le guste volar.
Nunca he volado con un fugitivo.
Testigo, no un fugitivo.
¿Preparados?
¿Siempre se mueve tanto?
Se va acostumbrando. Moretti está decepcionado contigo y te quiere muerto.
Oh, mierda.
Doncs aquesta Amenaza en el aire, la pel·lícula és Apocalipto, oi? És
sí, una pel·li que està rodada en un dialecte estrany. Sí, és una pel·li llarguíssima.
Sensacional, pel·lícula. Doncs bé, ara marxem a Espanya, doncs Nosotros, un drama fet aquí, aviam que m'expliquen, hi ha dos actors només, no?
Sí, només dos actors, la Maria Vázquez, que va estar nominada als Goya, excel·lent actriu, i Pablo Molinero. La pel·lícula és d'una cineasta navarresa que es diu Elena Taberna, que va rodar alguns títols coneguts en el seu moment, com Yoyes, sobre la històrica d'ETA, i aquí ens explica la història d'una parella, l'Àngela i l'Antonio, que, com tantes parelles, en el seu dia es van enamorar, van viure una gran il·lusió, van tenir fills, es van esforçar per no rendir-se i caure, i els agafen el moment vital en què l'amor s'acaba i apareixen
I
totes aquelles...
Feia la broma al Capri. El Capri deia l'amor... Ara no es pot dir, però...
No,
l'amor s'acaba i ella es queda. No?
Sí, o com la cançó de l'última de la fila, no? Cuando l'amor sale por la puerta...
Entra por la puerta, l'amor sale por la ventana.
Doncs en aquest cas es comencen a fer aquelles preguntes de quan es va començar a torçar tot, com és que hem acabat així, i, en fi, la pel·lícula és un viatge per la seva relació amb llums i ombres, i això, com lluiten en la precarietat econòmica, les interferències del desig, la idealització de l'amor, és un retrat, això, d'una parella, en el, com feia Ingmar Bergman al seu cinema, no?, que explorava les relacions de parella, doncs aquí agafa com a material de base una novel·la d'Isaac Rosa i ens regala aquesta pel·lícula que es diu Nosotros, una pel·lícula curteta, 94 minuts, que pot ser interessant.
I aquí una altra pel·lícula que a mi em faria bastant il·lusió veure, que es diu A Complete Unknown, que és una drama, bueno, és una pel·lícula biogràfica, sí, feta als Estats Units, sobre un gran cantant com és Bob Dylan.
Sí, és un biòpic, de fet, de Bob Dylan. La pel·li està nominada als Oscars, és una de les 10 finalistes a millor pel·lícula, aquest A Complete Unknown, un complet desconegut, dura 141 minuts, déu-n'hi-do, i està ambientada això a Nova York, al principis dels anys 80, que és l'època en què comença a tenir pràcticament Bob Dylan. Explica la història precisament del seu meteòric ascens, del cantant, del músic de Minnesota. L'agafem quan té 19 anys, comença en el món del folk, passant per sales de concerts, sortint a les llistes d'èxits, i les seves cançons i la seva mística, doncs, el porten a ser el fenomen mundial que és avui, i que l'any 1965 va culminar amb la seva trencadora actuació tocant rock elèctric en el Festival de Folk de Newport. És una pel·li interessant, protagonitzada per Timothée Chalamet, que està nominat a millor actor també, Edward Norton i Elle Fanning, entre d'altres.
Doncs una pel·lícula, almenys personalment a mi m'agrada, Bob Dylan, per tant, doncs, els que us agradi ja ho sabeu, a més, doncs, hi ha la banda sonora, és a dir, que els que us agradi el Bob Dylan ja sabeu el que heu de fer. Escoltem una mica de Complete Unknown.
Vinga. Vienes aquí desde Minnesota. ¿Por qué?
Para encontrar inspiración.
If you're traveling in the North Country Fair.
Dicen que nadie quiere escuchar lo que escribió un crío hace un mes.
Pues a mí me gustan tus canciones.
The winds hit heavy on.
¿Quién lo ha compuesto?
Él.
Doncs aquesta història del Bob Dylan, que va passar, com deia el Jordi, de ser un cantant de folk a una cosa amb més, i amb aquella cançó, sobretot Blowing in the Wind, doncs ho va trencar tot. Tornem a Espanya, drama així una mica romàntic, El secreto de l'orfebre, que surten el Mario Casas i la Michelle Jenner, amb el qual sembla Los hombres de Paco.
És una pel·lícula romàntica, sense més, feta amb certa elegància i amb cert gust, basada en una novel·la d'Ella Ella Barceló, i dirigida per una cineasta que va rodar Salta, entre altres pel·lis, no s'ha prodigat massa, que es diu Olga Osorio, que signa també l'adaptació de la novel·la. Com deies, Mario Casas, Michelle Jenner, Zoe Bonafonte, també són els principals atractius d'aquesta pel·lícula, que explica la història d'un prestigiós orfebre, d'aquí el títol, que viatja des d'Espanya fins a Nova York per participar en una exposició sobre la seva obra. De camí, passarà pel seu poble natal, on es trobarà amb una persona, Michelle Jenner en aquest cas, que va ser el seu gran amor d'infantesa i que no l'ha oblidat, i a partir d'aquí doncs s'explica una mica la seva relació. Sense més, una pel·li romàntica, una aportació romàntica.
Com us deia, si voleu veure també Mario Casas i Michelle Jenner, recupereu Els hombres de Paco, que també els tornareu
també
a trobar.
També surten, sí.
Acabem aquest repasset amb una pel·lícula, un drama familiar, fet a Gran Bretanya, i es diu Mi única família, amb la qual ja enteneu que és un drama familiar.
És la darrera pel·lícula del director britànic Mike Leigh, el de Secretos y Mentiras. Ara feia 5 anyets que no rodava, i aquí ens presenta aquesta pel·li, que es va preestrenar al Festival de Toronto. És una pel·lícula interpretada per Marianne Jean Baptiste, una actriu que diuen que està fantàstica a la pel·lícula, Michelle Austin i David Guiver. És la història d'una família, de fet, de Pansy, que és una persona que tot li costa molt a la vida, pateix, és la protagonista, com deia, Marianne Jean Baptiste, pateix dolor físic i mental, i ens explica la manera que té de relacionar-se amb el món. És una persona que sempre està enfadada, sempre discuteix amb tothom, amb la família, amb el dentista, amb el metge, al supermercat, i com ho viu el seu marit, que fa temps que ja se li ha escapat de les mans, no sap com tractar-la, i només s'entén amb la seva germana, que és qui la comprèn i qui està per ella, doncs aquesta mena de triangle familiar amb aquesta personalitat tan complicada. El director de Secretos y Mentiras ens presenta aquest Hard Truth, que així es diu en la versió original.
Doncs escoltem Mi única família.
Mírala. ¿Te has visto la cara? Trabajas cara al público. Manipulas su comida.
Basta, por favor.
Y tú calla y métete en tus asuntos, cuello de avestruz.
Todos con sonrisa de bobalicones son insoportables.
Mamá, voy a salir.
¿Y a dónde vas?
A pasear.
Van a acusarte de merodear con intención de delinquir.
Me ha llamado tu hermana.
Doncs aquest, Mi única família, amb el qual tanquem aquest repàs a 5 de les estrenes, però també Aquest cap de setmana s'estrena Los Indeseados, un thriller fet a Islàndia, Los Habitantes, una de terror feta a Mèxic, Uranus, 23-24, un drama fet a Tailàndia, i dos documentals fets a Espanya, un es diu Valientes i l'altre Equipo Crónica, Arte de Trinchera. I arribat al punt aquest, doncs, el
dilluns, de matinada, diumenge, dilluns,
amb el qual, doncs, no ho farem en directe nosaltres,
no,
però sí que podeu seguir l'entrega dels Oscars i, com sempre, el Jordi li encanta dir 400.000 noms. Doncs, bé, farem porra, no? Farem porra.
Sí, 97a edició.
Vols fer una vegada cada un?
Sí, millor.
Sí,
l'experiència dels Goya, sí.
Després de la pallissa dels Goya, va. Aviam. Doncs, millor pel·lícula, va, ràpid. Anem,
millor pel·lícula.
Anem per fenya.
10 pel·lícules, és l'única categoria que en té 10. Anora, The Brutalist, A Complete Unknown, n'hem parlat avui. Conclave, Dune Parte 2, Emilia Pérez, I'm Still Here, Nickel Boys, La Sustancia i Wicked.
Trio jo primer, Venga. Perquè ho dic jo, The Brutalist. I
The
tu?
Brutalist. Jo em quedo amb la pel·lícula que hem presentat avui, A Complete Unknown. Ara
millor
començo
director,
jo,
va.
Millor director, Sean Baker per Anora, Brady Corbett per The Brutalist, James Mangold per A Complete Unknown, Jacques Audiard per Emilia Pérez i Caroline Farjat per La Sustància. Jo voto la Caroline Farjat per aquesta peculiar i magnífica pel·lícula que és La Sustància.
Val, doncs jo voto Brady Corbett de Brutalist.
De Brutalist, sí. Molt bé.
Millor actriu principal, va.
Tenim Cynthia Erivo per Wicked, Carla Sofia Gascón per Emilia Pérez, Mikey Madison per Anora, Demi Moore per La Sustància i Fernanda Torres per Aún Estoy Aquí.
Demi Moore,
vale.
Tu?
Jo votaré Carla Sofia Gascón, que tot i que ha sigut molt polèmica, sabeu el tema aquell dels tuits que va fer, està bé a la peli i podria donar la sorpresa.
Val, millor actriu, actor principal.
Adrien Brody per The Brutalist, Timothée Chalamet per A Complete Unknown, Colman Domingo per Les Vides de Sing Sing, Ralph Fiennes per Conclave i Sebastian Stan per El Aprendiz.
Mollet.
Mira, jo voto Ralph Fiennes per Conclave. Sempre m'ha semblat un actor magnífic i crec que la seva participació en aquesta pel·li sobre el Vaticà i tal pot rebre premi.
Molt bé. Jo, tot i que crec que guanyarà Adrien Brody, poso Timothée Chalamet.
Timothée Chalamet per A Complete Unknown. Molt bé.
Va, millor actriu de repartiment.
Actriu de repartiment. Mònica Bàrbaro per A Complete Unknown, Ariana Grande per Wicked, Felicity Jones per The Brutalist, Isabella Rossellini per Conclave i Zoe Saldaña per Emilia Pérez.
Jo no en tinc ni idea, per tant poso Zoe Saldaña per Emilia.
Zoe Saldaña, va, jo crec que faran un exercici de romanticisme mirant el passat i guanyarà Isabella Rossellini,
sí,
per
pensat,
Conclave.
Ho he pensat. Va, millor actor de repartiment.
Tenim a Yura Borisov per Anora, Kieran Culkin per A Real Pain, Edward Norton per A Complete Unknown, Guy Pearce, The Brutalist, i Jeremy Strong per The Apprentice.
Dius tu.
Mira, en aquesta categoria, la casualitat que hi ha dos actors, Kieran Culkin i Jeremy Strong, que comparteixen aquella sèrie, com es deia allò, de que n'han fet diverses temporades, d'una família...
El Soprano.
No, una més recent. Una més recent.
No ho sé, Jordi.
Bueno, ja
aquella,
ho veig.
Aquella, va. Doncs va, qui vols, va.
Començo jo, va. Mira, jo voto Kieran Culkin, el germà de Macaulay, que jo... ho està fent molt bé últimament, per A Real Pain.
I jo, Guy Pearce. Tot i que és un actor que no em cau bé.
Ah, vaja.
No
Succession.
Em cau bé per culpa d'una pel·lícula,
Quina?
De la pel·lícula
aquella... Memento?
No, com es diu ara? Aquella de la Kim Basinger, que és... i que surt també el Russell Crowe, que és policia, són policies.
Hòstia, no ho sé pas.
Ja, home, sí.
Mira, la sèrie que comentava és Succession.
Ah, molt bé.
La teniu a les plataformes i en podeu
veure. Molt bé, molt bé.
Seguim amb banda sonora original, per acabar.
Millor banda sonora original.
5 pel·lícules, The Brutalist, Emilia Pérez, Conclave, Wicked i The Wild Robot.
Em toca a mi?
Sí.
Jo què sé. Conclave, va.
Conclave, vinga. Jo votaré Emilia Pérez, que és un musical, doncs almenys que llueixi.
Molt bé, ja està, ja estem.
Podem fer la millor cançó.
M'has dit?
Jo he votat Emilia Pérez.
La pel·lícula de Jacques Audiard.
Millor cançó. El Mal, d'Emilia Pérez. The Journey, de la pel·li 6888, que està a Netflix, per cert. Like a Bird, de Les Vides de Sing Sing. Mi Camino, d'Emilia Pérez, també en té dues. I Never Too Late, de Elton John. Never Too Late, un biòpic d'Elton John, que està a Disney+.
Quina tries tu?
Jo voto el Never Too Late, d'Elton John, sobre aquest biòpic de Disney.
Jo voto Mi Camino, d'Emilia Pérez.
Una de les dues cançons d'Emilia Pérez. Perfecte, les veurem.
La pel·lícula és L.A. Confidential.
Ah, L.A. Confidential, sí.
Va, doncs escolta'm una cosa. Mira, ara tothom, se'n aniran amb una cançó als Oscars. Doncs no. Com que hem parlat de Bob Dylan,
sí,
marxarem amb una cançó...
Que, per cert, va guanyar el Premi Nobel, no ho hem dit, de literatura. Sí,
sí. No venia a cuento. Ara, això, no venia a cuento.
A Tom, en català, si ho venia a Tom.
Bueno, sí, molt bé, sí, tu ets un gran... A 1975, Bob Dylan va fer una cançó sobre el boxejador Rabin Carter, acusat injustament d'un triple assassinat. La pel·lícula es va fer l'any 1999, la protagonitzava Denzel Washington, es deia Hurricane Carter, però aquesta cançó, The Hurricane, apareixia en una altra pel·lícula, una comèdia juvenil que es deia Movida del 76, que està bastant ben valorada a Infinity. Doncs
aquesta cançó, The Hurricane,
és el Hurricane i no juga al Tottenham.
No, però es va formar el Tottenham.
Bueno, però... Bueno,
doncs ara és el Bayern.
I de futbol no tens ni idea. Marxem amb aquesta cançó.
Vinga, bon cap de setmana.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
It's Friday then, it's Saturday, Sunday...
Ens acostem al final del programa, però abans, com cada divendres, toca tornar a fer ronda, i en aquest cas per conèixer les propostes culturals dels diferents municipis per aquest cap de setmana. Anem amb l'agenda del Connectats, que comencem un divendres més per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
Bona tarda, Terrassa. Avui a les 9 de la nit, Fiesta d'Andalucía, a la sala de festes Fred Astaire, amb l'actuació de Frank Rojo. I dissabte a les 11 del matí, a la Biblioteca del Districte 6, Terrassa llegeix amb Pep Cortés, una trobada amb l'autor dels llibres Dins el roure del maltró o Pedra, paraula i ànima.
Gràcies, Sergi. No ens movem del Vallès Occidental. Des de Sabadell, Júlia Ramon, bona tarda.
El Carnaval centra bona part de les propostes culturals d'aquest cap de setmana a Sabadell i també a altres ciutats. Però no patiu, si no us agrada disfressar-vos o les multituds, hi ha altres propostes per a vosaltres a Sabadell. Diverses entitats de la ciutat celebren el Dia d'Andalusia i, entre d'altres, es fa una missa rociera i un dinar popular amb una paella el diumenge. Als teatres, d'altra banda, tenim Ani, al Sant Vicenç, i a la faràndula tenim a Joan Pera.
Gràcies, Júlia. I ara ens movem fins al litoral, a Badalona. Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda de nou. Cap de setmana complet pel que fa a les activitats de la ciutat de Badalona. La ciutat serà la seu aquest dissabte de l'Spanish Open Karate Championship 2025. El pavelló de Llefià acull aquesta cita esportiva de primer nivell. També aquest dissabte, Badalona comemora el Dia Internacional de la Protecció Civil amb activitats a la plaça de la Vila per donar a conèixer què cal fer davant situacions d'emergència. I demà fa exactament 100 anys, l'1 de març de l'any 1925, que va tenir lloc al pati de la Ateneu Obrer el primer partit de bàsquet que s'ha documentat a la nostra ciutat. Per aquest motiu, dissabte pel matí hi haurà una trobada per celebrar aquest centenari i fer un recorregut pels llocs significatius de la història de l'esport a Badalona. I pel que fa diumenge, rua de carnaval infantil. A partir de les 11 hores hi haurà tres rues. Totes tres tindran l'arribada al mateix punt, a la plaça de la Ciutat Romana, però sortiran de Bufalà, de Can Barriga, del centre a la Plana i Canyadó, des de l'escola Lola Anglada.
Moltes gràcies, Anna. Ens quedem pel litoral. Des del Prat tenim a Ivan Conde. Bona tarda, Ivan.
Bona tarda. Com a la resta del país, el Prat celebra el Carnaval amb un seguit d'activitats durant tot el cap de setmana i amb la Rua dissabte a la tarda, que plegarà unes 3.000 persones. La resta de l'activitat, però, no s'atura i aquest mateix vespre la Casa Andalusia celebra el Dia de la Pàtria Andalusa amb una festa a la seva seu i diumenge al migdia, com és tradició, desenes d'entitats de la ciutat realitzaran l'ofrena a Blasi Infante als Jardins d'Andalusia.
Merci, Ivan. I de retorn al Vallès, des de Castellà, Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda, cap de setmana molt intens i amb una triple celebració de Carnestoltes a Castellà. A partir de 5:45, la plaça del Mirador acollirà la rebuda del rei Toltes Papallongues amb l'espectacle rebombori de la companyia Roger Canals. Una mica més tard, a partir de 6:00, festa de Carnestoltes jove a l'equipament de la fàbrica. L'endemà, 10:00, l'associació del centre ha organitzat una festa al carrer Major amb jocs infantils i cantada d'havaneres i rom cremat amb els amics de l'Alcabot. I a la tarda, rua de carnaval a partir de 6:45 des del carrer Portugal a l'Espai Tolrà. El fi de festa serà 7:45 a la plaça de la Fàbrica Nova amb el lliurament dels premis i la festa anti-DJ i la 36a truitada popular de colònies d'esplai Xiribec.
Gràcies, Rocío. I per acabar, per saber què fer a Sant Cugat, tenim a Sílvia Ferrer. Bona tarda, Sílvia.
Bona tarda, Joan. Per aquest cap de setmana, els més aficionats al bàsquet podran gaudir del torneig 3x3 del Club Cubàsquet. La competició té una finalitat benèfica i tota la recaptació anirà destinada a l'equip del Senegal Thiong Esil Basketball Club, proporcionant material esportiu i suport als seus entrenadors. Tot això demà dissabte, de 9 del matí a 12:45 del migdia al PAF 3. I dins del programa Carnaval 2025, recordem que el Ball de Gitanes tindrà lloc a la plaça d'Octavià, també dissabte a 1:00 del migdia. I la Rua de Comparses començarà a 7:00 de la tarda des dels Jardins del Vallès i l'Avinguda de Cerdanyola. La resta d'activitats relacionades amb Carnestoltes les podeu consultar al web cugat.cat.
Gràcies, Sílvia. Doncs va, ara sí que sí, ho deixem aquí, marxem de cap de setmana. Esperem que el gaudiu molt vosaltres. Nosaltres, com sempre, tornem dilluns, quan passin 3 minuts de 4:00 de la tarda. Bon cap de setmana i bona ràdio. Adeu, adeu.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se, s'escriu amb Q.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
La Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Ràdio Sant Cugat,
Cugat Mèdia. www.cugat.cat.